migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ho miris per on ho miris, tot puja. Però puja de manera moltes vegades que no veus exactament on està la sortida. Perquè si parlem d'habitatges assequibles a grans ciutats, com per exemple si parlem de Barcelona o parlem de Madrid, en aquest cas pel territori ens toca Barcelona, doncs parlem que aquí ja no hi ha habitatge assequible, en principi, ja, o queda molt poc en aquest cas, un percentatge molt baix. Això dins el que considerem un habitatge assequible dins la ciutat de Barcelona. Si parlem de lloguers, pugen. Si parlem dels immobles, pugen. De fet, el preu de l'habitatge a Catalunya ha crescut un 7,7% durant el primer trimestre i s'ha situat en el nivell més alt des del 2009. L'obra nova... encara més s'ha disparat un 8,9%, pràcticament un 9%, i la de la segona mà un 7,5%. Bé, puja tot en aquest cas, Parlem d'això i del per què està passant amb el CEO de Trioteca, el senyor Ricard Garriga. Ricard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Gràcies per atendre'ns. Com és que està tot tan disparat? És que si parlem, per exemple, d'habitatge assequible, dins el que podem considerar un habitatge assequible a Barcelona, és que d'això ja no queda.
Mira, la veritat és que justament ahir va estar publicat l'IPB, que és l'índex de preus que publica l'INE, i realment reflexa un increment de preus interanual del 8,5%. Per tant, han pujat els pisos un 8,5%. Aquesta pujada, déu-n'hi-do, què podríem dir, no? Amb el que has comentat abans, déu-n'hi-do. Realment, el que està passant, i no és realment fàcil explicar tot el que està passant, perquè sí, cada dia amb el món global que estem, doncs cada dia afecten més coses de més lluny, no? Però el que realment ens trobem és que estem en un boom per comprar. Però aquest cop és diferent.
Però és curiós que ara hi hagi un boom per comprar quan, possiblement, quan l'habitatge estava més barat era durant la pandèmia i hagués estat el moment més adequat, no?
Totalment, no? Mirar sempre del passat, doncs és relativament fàcil, no? Dius, ostres, jo havia fet això exactament en pandèmia, està claríssim, però realment la gent en pandèmia tenia por,
yeah,
no? I amb la por tampoc no podem fer gaire cosa. Realment el que està passant és que ja no hi ha accés de producte, per tant, de vivendes, sinó que ara mateix l'estoc s'està acabant, entre mil cometes, no? A pandèmia hi havia una quantitat de vivendes disponibles molt gran, i ara cada cop més, doncs, n'hi ha menys. I al final el resum és que s'ha comprat moltíssim en molt poc temps. I això el que ha provocat és un desequilibri entre l'oferta i la demanda, fent que els preus pugin.
I en qüestions, vosaltres que treballeu tot això, en qüestions de lloguer ha passat exactament el mateix?
No, mira, la veritat és que ha passat al contrari. Si poguéssim resumir el que ha passat en tres punts, en tres aspectes, et diria tres. I el primer és el que has comentat. El primer és que hi ha hagut una gran demanda de compra en deteriorament amb la demanda de lloguer. Totes les persones que estaven de lloguer, moltíssimes, doncs s'han interessat, com a mínim s'han interessat per la compra. Això realment ha fet que el mercat canviï radicalment. Aquest és el primer punt. El segon punt és que la vivenda continua sent un valor refugi, no?, per molts inversors, no? Doncs ara que a nivell, diguem, internacional, i les borses estan baixant, etcètera, doncs el totxo, no?, de tota la vida, doncs continua sent aquest valor refugi. Per tant, inversors estan invertint molt. I el tercer, que per nosaltres és el més rellevant, és els baixos tipus d'interès que hem tingut fins ara a les hipoteques. Per tant, sumes tot això, no?, aquests tres punts, i realment fas que la demanda, diguem, la compra de vivendes es dispari en detriment del lloguer.
D'acord. Llavors, entenc que amb el tema de que ara ha pujat el valor del diner, pujant els punts d'interès, per tant, pujant les hipoteques, la gent, abans de que pugi tot això, ha accelerat el tema i s'ha embarcat en una compra. Seria una cosa així, parlant de la part econòmica.
Totalment. Ho has definit molt bé, la veritat, perquè realment a nivell macroeconòmic, quan pugen els tipus d'interès en les hipoteques, en aquest cas, té una afectació directament com un accelerador o desaccelerador de les vendes d'immobles. Què vol dir això? Quan més pugen els tipus d'interès, més es desaccelera la venda d'immobles. I quan més baixos estan, més s'accelera. Per tant, ara el que estem visquent és, el que es preveu, no? Ningú té la bola de vidre per adivinar-ho, però sí que el que es preveu és aquesta tendència a l'alcíssima, no? Que està en tot l'Euribor i el tipus d'interès d'hipoteques. Per tant, el que està provocant és el que tu bé has dit, que és corrents aprofitar les últimes hipoteques relativament econòmiques que queden. Per tant, existeix una brutal demanda d'hipoteques amb què estem saturats pràcticament de la recepció de milers i milers i milers d'hipoteques al dia, de gent que es vol o bé subrogar o bé canviar la hipoteca que té. És a dir, ostres, la tinc molt alta, ara sembla que pugen, però igualment és molt baixa, per tant, em sumo a l'últim tren de les hipoteques econòmiques i la gent que s'estava plantejant ara mateix ho està executant.
Vull dir, aquest que s'estava rumiant si en compro, si no en compro, si passo de lloguer a ser propietari, doncs amb això de l'Euribor doncs, ha estat la darrera empenya, no, per decidir-se en aquest cas. Ho faig ara o hi vés a saber quan els preus tornaran a baixar, en aquest cas.
Perquè
ja has dit que és una tendència alcista. En aquest cas, almenys a curt mitjà termini, no es preveu una regularització o que baixin els preus. Ja sé que ho has dit molt bé abans, que no tenim una bola de vidre, però si ara mateix haguéssim de fer una aposta...
Ostres, si haguéssim de fer una aposta... A veure, el que diria és que la tendència alcista dels tipus és un fet. Si fem una mica un zoom out, si agafem perspectiva i veiem els preus dels tipus, sobretot en hipoteques a nivell europeu ens trobem tipus d'interès entorn al 3 al 6%. Per tant, que aquí a Espanya tinguem tipus de, fins ara teníem de l'1, ara estem a l'1,5 o 2, ostres, ens pot realment semblar una pujada molt rellevant, però si fem aquesta perspectiva, fem perspectiva a nivell europeu, veiem que tenim hipoteques molt econòmiques. Tenim pràcticament les hipoteques més econòmiques de tota Europa. Per tant, alarmisme a nivell micro, sí, a nivell macro no ens hem d'alarmar. Les hipoteques pugen, sí, però no estan pujant de forma exorbitada. Ara mateix encara queden hipoteques fixes, per tant, si hi ha persones que no es volen arriscar aquest puja i baixa del tipus d'interès, doncs que agafin una fixa i pagaran sempre el mateix.
Clar, jo parlo de la segona vivenda. La segona vivenda, que fa un temps, sobretot quan hi va haver aquella famosa crisi, doncs la gent es traia de sobre les segones vivendes i hi va haver com una davallada important. Tornen a pujar? Tornen a estar al seu lloc, les segones vivendes?
Les segones vivendes tornen a pujar, han tornat a pujar. Diguem que la tendència alcista està, més ara doncs, que l'estiu està aquí, pràcticament, sobretot depenent de les zones, però a nivell global les vivendes de segona residència pugen. No han parat de pujar. Ara bé, què és el que passarà després de l'estiu? Tampoc no ho sabem, no? Normalment les vivendes, quan comença la calor pràcticament, doncs puja el preu, després a partir del setembre baixen una mica, diguem, no hi ha tanta oferta i demanda, sinó que es manté estable. El que sol passar, com bé has dit, és en èpoques, el primer que deixem, diguem, de prescindir amb l'economia familiar és la vivenda de segona residència, perquè realment no és necessària per viure-hi, no? Per tant, serà el primer indicador, quan comencin a baixar els preus, serà el primer indicador que les famílies estan estalviant i estan pensant en el curt termini, no en allà.
Doncs Ricard Garriga, CEO de Trioteca, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies, bon dia.